Puedes ficar o gravar y la ya.
Ràdio Montblanc comença a Domona la Ràdio, el programa més femení del 107 FM, amb l'Associació de Dones de Montblanc.
Bona tarda. Encetem el nostre programa a Domona la Ràdio. A la taula rodona, Nati Sánchez, Montse Roig, Esperanza Espejo, Montse Romeu, Joan Cartanyà, Anna Pasqual, els controls, Àngels Cidonxa i la que us parla, Núria Huguet.
A Domona la Ràdio, el programa més femení de Ràdio Montblanc.
Hola, bona tarda a tots i a totes.
Bona tarda.
Avui, Safrània. Tenim el Joan Cartanyà, productor de safrà, responsable del projecte Aromis, i l'Anna Pasqual, cuinera, propietària del restaurant El Molí del Mallol. Començarem pel Joan, no?, que ens vagi explicant tot això del safrà.
Entre altres coses, perquè sóc l'únic home que hi ha aquí.
Bueno, ja també, també.
No, no acostuma a passar això, no? Perquè sempre sí. Es diu que a tot arreu hi ha homes i a les dones no. Però, cony, aquí...
No, 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 que hem tingut programes que hem tingut.
Avui està bé, això.
Escolta, Joan, hem tingut programes que els invitats només han sigut homes.
Oh, val,
passa
bé,
que les tortulianes sempre són dones.
Molt, vale. Poquet.
Molt bé, molt bé.
Molt poquet de homes, el que va vindre l'home de la música.
El club Atleti,
vull dir un parell o tres. Bueno, però no han tingut, no estem tancats.
No, ho trobo molt bé, ho trobo genial.
Bueno, Joan, va, comencem. A veure, explica'ns aquesta idea que vas tenir, de fer tot això que estàs fent, tot això que elabores, comença explicant-s'ho, com va sortir la idea, com va començar tot.
A veure, això comença fa 12 anys, val? 2007, passa pel cap una bestiesa com la d'intentar recuperar un cultiu que s'havia deixat de cultivar feia 90 anys i que es va deixar de cultivar feia 90 anys perquè els costos de mà d'obra eren molt alts. Per això ara tiro enrere i enteneu per què he dit una bestiesa, no? Perquè clar, si resulta que una cosa que costa de produir, els costos de mà d'obra són molt alts fa 90 anys, es pot entendre que 90 anys després, és a dir, fa 12, encara més, no?, perquè tot ha anat creixent. I a més, que els països asiàtics i els països de l'altra banda del Mediterrani, no?, de Turquia i d'Iran, de Marroc també, són productors i per tant, clar, evidentment, els costos de mà d'obra allà són més barats bastant més barats que aquí, no? I són els que realment produeixen. Però bé, malgrat això, com que ens agrada ser optimistes i ens agrada plantejar reptes, vam començar, malgrat molta gent ens titllava de bojos i de tot, no?, que voleu dir, que no sé què i tal. Bueno. Bé, a 12 anys vista podem dir que bueno, estem contents perquè no és que el safrà sigui un... ens doni a nosaltres el suficient per poder subsistir com a petita empresa que som agrícola, però sí que estem contents de que un projecte que vam començar està arrelat, i no només a la Conca, sinó a tot Catalunya, no? Perquè en realitat s'havia extingit als anys 20 del segle passat, sobre el 1920 aproximadament, a tot Catalunya. Val? I per què comencem? I ara ja veia la pregunta que feies. Perquè el safrà havia sigut un cultiu molt important a la Conca, val? Moltíssim. Tant que... els segles XVII i XVIII, XVIII bàsicament, la Conca de Barberà exercia un paper importantíssim amb la comercialització de safrà, no només el que es produïa aquí, sinó el que venia procedent de la resta de territoris de l'estat espanyol. Venia safrà de la Manxa, de Castella-La Manxa, que de fet és la regió que més produeix safrà avui i que mai ha deixat de produir en tot l'estat espanyol, venia de la Manxa, venia de València, d'Andalusia, d'Aragó, venia cap aquí a la Conca, hi havia la Conca, quan dic Conca vull dir perquè el projecte va començar a la Conca, però de seguida es va extendre a les comarques del voltant, perquè no només era la Conca de Barberà, era la Conca, era el Priorat, una mica l'Alt Camp, després totes les comarques del nord, de Lleida, vull dir, de que ens limiten a nosaltres de la zona de Lleida, Sagarra, Garrigues, l'Anoia, el Bages, cap a tirant més a Barcelona. És a dir, tota l'àrea central de Catalunya s'havia cultivat safrà. Però hi havia diferents llocs que eren els que marcaven el preu. Hi havia llocs que rebien tot el safrà i des d'allà es portava o directament cap a Europa, s'exportava ja cap a Europa, estem parlant del segle XVIII més o menys, els mercaders alemanys de Savoia i tota aquesta gent d'allà venien cap aquí i compraven. Però hi havia una part de safrà que s'anava a altres llocs, s'anava a zones més d'altres àrees de la Mediterrània, que es traslladaven en vaixells, o a Sud-amèrica o a Nord-amèrica. Val? Per tant, i què passava amb aquest safrà? Que anava al port de Barcelona, i des del port de Barcelona venien mercaders de genovesos, que eren molt importants, a l'edat mitjana i més cap aquí, a l'edat mitjana i moderna, i aquests eren els que tallaven el bacallà, no? Vull dir que venien, compraven, feien els tràmits i, o feien intercanvis amb altres productes. Val? Aquesta era una mica la història del safrà en aquell moment. Per tant, què vull dir? Que clar, havent sigut un cultiu que de fet no és originari d'aquí, sinó que ve de... és mediterrani, és l'única espècie mediterrània que tenim a la cuina tradicional. Perquè els pebres i tot això, els picants i tots aquests venen d'altres zones, no pas del Mediterrani, venen o de l'Àsia o de Sud-amèrica, la majoria. No? Llavors, clar, què passa? Que aquesta era l'única espècie que es produïa a la Mediterrània, perquè l'origen ve de Turquia, més o menys. No se sap exactament, però per la zona de Turquia, al nord de Turquia, que Turquia, bueno, per la gent que hi ha estat o que ho sap, hi ha una zona més mediterrània, diguem, no?, que seria la que pertany a Estambul i tota la banda aquesta, i després hi ha la zona més del nord i cap a l'est, la que toca Àsia, que és més asiàtica. No? De fet, Estambul limita, no?, perquè hi ha el Bòsforo i llavors una banda és més europea, on hi ha les mesquites i on es visita turísticament, i l'altra part de dalt ja és més asiàtica, no?, on hi ha més la cultura d'Àsia. Bé, una mica vindria del nord de Turquia el safrà, més o menys, i arriba aquí, a tota la Mediterrània, i arriba a la península Ibèrica al segle XI. Val? El segle XI, les primeres referències que hi ha escrites de la Conca Barberà és del segle XIII, que ja en parla un monjo que era historiador, va morir fa uns anys, però un historiador molt interessant i a més vinculat molt a la comarca, perquè era de Santa Coloma aquest home, no?, el pare Altisent, i va escriure molta documentació, no?, sobretot les granges de Poblet. Va fer fins i tot un llibre, crec que va ser la seva tesi, perquè era historiador, llicenciat en història i doctor, i amb aquestes granges de Poblet, que n'hi havia vàries, Castellfollit, la Mitjana, Tillà, bueno, hi havia vàries, la Pena, tot això eren granges del monestir. Les granges eren llocs on es gestionava el bosc de Poblet. Què vol dir gestionar? Vol dir, això ens ho explicava ell en aquell llibre, al segle XIII, gestionar vol dir que els monjos de tot el bosc de Poblet, com la major part de monestirs de tot arreu, tenien un territori, i era el territori d'ells. No? I per tant, perquè els pobles del voltant de Vimbodí, de l'Espluga, Montblanc, Vilaverd i els poblets que hi ha tot al voltant d'aquí, però no, Prades també una mica, Prades, que volien accedir al bosc, havien de pagar els monjos. Llavors, estem parlant del segle XIII, XIII-XIV, clar, com pagaven? Amb diners no, pagaven amb espècies, perquè la gent, clar, eren pobres i intercanviaven coses. Llavors, del que anaven a recollir, perquè clar, anaven al bosc a què fer? A caçar, a agafar llenya, a fer carbó, a buscar bolets, i a una de les espècies, o sigui, una de les monedes de canvi que més acceptaven els monjos, perquè no eren tontos, era el safrà. Per què ho dic que no eren tontos? Perquè el safrà és una espècie que una vegada elaborada, si es conserva bé, es pot mantenir molts anys. I per tant ja feien negoci, no?, amb el sentit de dir, a veure quan podem vendre safrà quan el preu és més alt. És a dir, ja jugaven a borsa, no?, a l'edat mitjana.
Són listes.
Bueno, aquest és el tema. Però bueno, us dic això perquè vegeu la importància del safrà a la Conca i la importància que se li donava. I un exemple és aquest, no?, dels monjos, l'utilitzaven per què? Perquè podien tenir-lo durant anys, sí, i quan era de millor preu l'anaven venent. És a dir, sí. Està clar, no?
Quan es planta i quan es recull?
Sí, a veure, el safrà es pot plantar, són bulbs, val? Com moltes flors d'aquestes que fan plantes de bulb com el gladiol, com els tulipes, els lliris, etc. No? Vull dir que són uns bulbs que és com una forma de ceba i tal, que no és una ceba, però és un bulb, no? És carnós, diguem. Allò es pot plantar des de meitat de juliol fins a començament de setembre. L'únic que hi ha zones, sobre a la Manxa, per exemple, planten majoritàriament el juliol, i Aragó també, el juliol, cap a la segona quinzena de juliol s'acostuma a plantar. L'agost gairebé no planta ningú. Hi ha gent, nosaltres per exemple, plantem a la primera setmana de setembre. Plantem amb lluna, perquè mirem les llunes i tal, com feien els nostres padrins, no? perquè té sentit, això sí. I per tant, la primera setmana, busquem la primera lluna de setembre, que sempre s'escau abans de l'11 de setembre, més o menys. No? Vull dir, durant aquest, fins i tot algun any, hem plantat a l'11 mateix i corre ràpid per fer altres coses. No? Però vull dir que durant aquella setmana doncs és quan nosaltres plantem. Llavors, llavors el cicle és l'única planta, o de les úniques plantes, no l'única, de les úniques plantes que treballa durant l'hivern, en fred, i que fa flor a la tardor. Hi ha poques flors a la tardor. Sí. Quan collim, està ple d'abelles, perquè venen a buscar el pol·len de les flors, perquè clar, no en tenen altre, no? Pot haver algun romaní que estigui florit, si ha fet una mica de bo, pot haver algun bruc d'hivern d'aquests que hi ha per dalt a la muntanya, però clar, a la plana agrícola, diguem, poca flor hi ha, no? I llavors, clar, han d'anar a buscar allà, en poden. Per tant, allà és un lloc que, bueno, venen moltíssimes, no? Llavors, i no ens fan cap mal, al contrari, no? Vull dir que fan una bona funció i elles a la seva feina i nosaltres a la nostra i cadascú es respecta i no passa res. Llavors, el cicle és, com us dic, és particular, no? Perquè funciona quan fa fred. Fins i tot fa la flor quan fa fred, quan comença a fer fred. Llavors, hem plantat, com hem dit, per exemple, a primers de setembre o a final de juliol, és igual, a partir d'aquí funciona igual. Hi ha començament d'octubre, les que han plantat a primers de setembre ja començaran a treure un brotet, val? Treuen un brot de color blanc i allà aquell brot s'obrirà al cap d'uns dies i cap a, depèn de com vagi la temperatura i el règim de pluges i tot, i el fred, començarà a sortir normalment entre el 15 i el 30 d'octubre, val? Començarà a sortir flors. El normal és que primer surti flor i després ja vagin sortint les fulles, perquè les fulles són unes fulles molt estretes, en fa moltes, i llavors la flor queda al mig, diguem, no? Fa com un manadet de fulles allargades, primes, com molt punxegudes, i al mig surt la flor. Això dic que és el normal. Si resulta que en aquella època que surt plou, hi ha molta humitat, clar, fa créixer i durant el dia fa sol, és a dir, hi ha humitat a la nit i durant el dia fa sol, la fulla creix molt. Llavors, clar, creix més la fulla que la flor. Això ens dificulta a l'hora de collir, perquè clar, hi ha les fulles i costa de buscar i tal, perquè clar, és un procés manual i per tant és el que hi ha. Això comença, ja us dic, no? Depèn, entre el 15 i el 30. El normal és que comenci sobre el 20-25 d'octubre i s'acabi la collita de flor, la floració, cap al 10 de novembre. Però ja us dic, hi ha hagut anys que per Tots Sants hem començat i hem acabat cap al 20 de novembre. I hi ha hagut anys que hem començat el 15 d'octubre i el 5-6-7 de novembre i hem acabat.
Escolta'm una cosa, la llavor d'on la traieu? La llavor aquesta, d'on surt?
A veure, ara s'està, ja ens l'estem reproduint nosaltres mateixos. Per què? Perquè és un cultiu que el mantenim, plantem, però el tindrem 5 anys allà. Perquè cada any es va reproduint. Això és com, per exemple, les plantes aquestes, diguem, iris i tal. Clar, plantes un i després allò es va...
Criant.
Això és exactament igual, vull dir que es va reproduint. Llavors nosaltres, ja us dic, plantem i el tenim 5 anys. Clar, com més anys passa, més producció fem. Perquè el primer any només hi ha un bulb i com a molt farem per cada un, depèn del tamany que tingui, però podem treure una mitjana de 2-3 flors per bulb plantat. Val? El primer any. Però clar, l'any següent allò ja s'ha reproduït. A lo millor per 3 s'ha reproduït. N'hi ha 3 en lloc d'un. Per tant, ja en seran doncs, 8 o 9 flors. El segon any, és a dir, any 0, any 1, any 0 és el mateix any que hem plantat, l'any 1 seria el següent, i el tercer any, que nosaltres en diem any 2, aquell any ja hi ha bastants bulbs, no? Ai, exacte, i allò vol dir que fa més flors. Per tant, per cada bulb que hem plantat fa dos anys, aquell any ja en traiem, doncs podem treure entre 15 i 20 flors. I el quart any és el quart, que és el tercer nostre, és el que més produeix. Després el cinquè a baixa, collim aquell cinquè any, la cinquena collita, i a la primavera de l'any següent arrenquem els bulbs que queden allà i llavors els fem servir per replantar en un altre lloc. Mm-hmm. Els assequem i quan estan, els netegem, traiem tota la terra, totes les fulles seques, etc. i els tornem a plantar en un altre lloc. Per tant, clar, si hem plantat un any, posem per cas 1.000 bulbs, quan arrenquem el cinquè, igual en recollim pues, entre 5 i 10.000. Per tant, podríem reproduir entre 5 i 10 vegades el que havíem plantat, si no passa res. Però sempre hi ha coses.
Sí.
Com tot el que passa a l'agricultura.
L'agricultura sempre hi ha coses.
Exacte. Vull dir que al final no seran 5-10, sinó que acaben sent 3 vegades més del que hem plantat i ja està.
Escolta, te volia preguntar, quantes flors necessites per a fer 100 grams de...
Quants grams?
Sí. 5... Per a fer 100 grams?
100.
Quantes flors necessites?
20.000 flors. Per cada gram necessitem unes 200 flors, més o menys, de mitjana, per cada gram. Per tant, per fer un quilo, 200.000, bueno, per tant, per tant 100 grams, 20.000.
Un quilo.
I ara llavors, ja us surten els números?
No.
Deies que la...
que
bo,
no
que deies que l'administració...
No surten, perquè clar, vull dir, no... A veure, no surten els números, però intentem no perdre diners, és a dir, no sense comptar sous, està clar, eh? Vull dir, però intentem no perdre diners. Què vull dir? Que per això quan nosaltres vam començar fa 3 anys, només xerro jo, eh?
Xerra.
També a l'Anna que...
Després ja li preguntarem a l'Anna.
Hem de parlar de cuina, eh?
Escolta'm mirant-te només.
Hem de parlar de cuina.
No, molt bé.
A veure, m'he despistat ara.
Dèiem de si guanyeu o no hi guanyeu.
Sí, vale. Clar, què passa? Que els números no surten. Per què? Perquè, com us he dit al començament, evidentment els costos de mà d'obra són molt més alts. Per tant, plantejar quan vam començar fa 12 anys un projecte, els 3 primers anys vam experimentar, vam fer proves i allà vam veure tots els problemes que hi havia amb el safrà. D'acord? I llavors ens va fer replantejar tot i vam dir, fora, no podem començar un projecte només nosaltres, sinó que hem d'intentar vincular altra gent. Per això va ser quan vam dir, no només fem nosaltres i Conca, sinó anem a buscar altra gent. Bueno, en principi no és cert. En principi comptàvem que podríem convèncer pagesos i pageses de la comarca i tornar a reprendre això. En vam poder convèncer alguns, però no masses, no suficients. No? I de fet, com que ja de seguida van sortir mitjans i la tele i diaris i tal, perquè clar, era una cosa molt particular i per tant se'n parlava i tot plegat, això va fer que ens vingués a veure molta gent que volia plantar, que volia provar, que no sé què. I d'aquestes comarques que us he dit, fins i tot d'altres llocs, del Pirineu i de tot arreu. Però clar, els deia, el Pirineu difícilment ho podrem fer.
O sigui, clima que necessita això.
Un clima que tenim aquí, clima mediterrani, és a dir, un hivern que més o menys sigui sec i que faci alguna pluja, alguna nevada tant en tant, una primavera i una tardor de pluges i un estiu sec. Vull dir, això és el que necessita. Vull dir, que és...
I mucho cuidado, Joan, o no?
No, l'únic que s'ha de vigilar és bueno, per exemple, els senglars els agrada molt, igual que les tòfones que busquen i se'ls mengen. Després els ratolinets de bosc, si és que estan al bosc, o els talps que fan galeria sota terra, també els agrada molt. I clar, tot això són motius de baixa. D'aquí ve allò que us deia, que en lloc de collir després entre 5 i 10.000, només en collim 3.000, no? Perquè hi ha moltes baixes. Llavors, clar, vam fer això, no? Vam intentar, tota aquesta gent que venia, i ja els dèiem les dificultats que hi havia, les zones que ens deien, i ja els dèiem, hosti, tant ho proveu que no sé què, planteu molt poc, no? Sobretot, aquest era el missatge, planteu poca superfície i veieu com funciona, perquè hi ha molta feina, no us deixeu enllumenar pel preu que té, de 3, 4, 5.000 euros al quilo, vull dir, més or, més car que l'or, no, vull dir, és més car que l'or perquè ho ha de valdre. És més fàcil trobar un quilo d'or allà on n'hi ha que no fer un quilo de safrà. I a veure, no...
O sigui que hi ha més gent a la Conca que ho cultiven.
Vam començar, sí, gent de la Conca, però ja et dic, de comarques del voltant, sobretot de la part de dalt, de cap a Manresa i Segarra, Garrigues, etc.
Altres teniu com una societat? O...
Sí, vam muntar, perquè com que la idea era produir diferents parcel·les petites i que cadascú s'ho pogués portar sense haver de llogar gent... Perquè si has de llogar gent i has de pagar com toca la gent, com ha de ser, amb independència d'on vingui, com sigui i com es faci, pues, no surten els números. No? Llavors, clar, per això dèiem petites parcel·les que ho pugui portar la teva família o la gent que tens tu a casa. Mm-hmm. Per què? Perquè el safrà, els que tenim aquí a la Conca, que tenim vinya, que tenim oliveres, que tenim metlles, que tenim tal, tot això o ja està collit o encara s'ha de collir. Vull dir que queda en una època que ens hi podem dedicar. Per tant, no ens prenen ni temps ni recursos que tinguem. Per tant, ja està. Per això deia que surt a compte si no has de llogar personal. D'acord? És un complement, però evidentment t'has de guanyar la vida amb altres coses. Val? Vull dir que...
Bueno, Joan, et deixem respirar un moment.
Sí.
Posarem una mica de música, no? Per trencar una miqueta.
Sí, perquè la cuina és molt important.
Sí.
Hoy ya sé que debo regalarme todo aquello que no hice por gustarme. Hoy mi rumbo es mi corazón. Hoy ya sé que debo escucharme, decirme todo lo que no me ha dicho nadie. ¿Quién te ha dado vela en este entierro? Si tú no estás de acuerdo, aquí tienes un recuerdo. Trates de olvidarme y no mueras en el intento. Voy a bailar sin freno para curar mi herida. Voy a cantar sin miedo esta canción. Voy a gritar el cielo y celebrar la vida. Quiero cantar contigo esta canción. Que no soy don perfecto, pero tampoco hemos venido a esto. Soy el rey de mi reino interior. Y me escribo a corazón abierto. No me da miedo enseñarte mis defectos. Mis cicatrices me hacen ser lo que soy. Si tú no estás de acuerdo, aquí tienes un recuerdo. ¿Para qué? Pa' que trates de olvidarme y no mueras en el intento. Voy a bailar sin freno para curar mi herida. Voy a cantar sin miedo esta canción. Voy a gritar el cielo y celebrar la vida. Quiero cantar contigo esta canción.
Bueno, continuem. A veure, ara parlarem una miqueta amb l'Anna, perquè si no el Joan ens vol menjar el programa. Quan ha dit que era un home i com que és sol aquí s'ho vol menjar
clar,
tot.
Ara ens
dejaré a totes parades.
I l'Anna, pobres, passa quasi tot el dia a la cuina del molí, no?, del restaurant.
Bona tarda a totes.
Hola, bona tarda.
Bona tarda.
I bon plaer estar aquí amb vosaltres i poder fer i parlar d'aquest tema que ha sigut la passió del Joan. Però la passió del Joan ens ha portat moltíssim, jo penso que a la Conca i com ell diu a comarques i fora de les comarques de Tarragona, no? Perquè a la cuina la veritat és que el safrà pues sí que és un producte car, però si és bo, amb poquet n'hi ha prou, perquè clar, de safràs també n'hi ha, que no són safrà, que és algun, no sé, suposo que alguna espècie que li posen algun tipus de colorant
i
tal, venen.
Sí.
Exactament. Llavors, si el safrà és bo, la veritat és que amb 3 o 4 hebretes de safrà, ben torradetes, inclús sense torrar, ostres, fem uns plats fantàstics, vull dir que a la cuina ens donen molt de joc. Costa, perquè és el que dius, són productes cars, i clar, la gent quan li dius, ostres, aquest pot val... 60 euros, no? Clar, tothom, bueno, jo el tinc allí, els dic al personal, compte amb el safrà, vull dir, s'ha de posar el que s'ha de posar, perquè clar, com tirin el pot sencer, dius allò.
però don molt joc a la cuina, don molt joc, ens don molt sabor, és un potenciador de sabor boníssim, vull dir, des d'un arròs hasta una sopa de peix, bueno, quan li vols donar, té aquest gust com a cromàtic, potser, no? O té un gust com a agredolç, té un punt, bueno, que jo penso que va bé amb tot, perquè nosaltres inclús el fem des de primers plats a segons, però també en postres. Vull dir, vam arribar a fer, inclús amb el Joan, no? Pues uns eclairs, vam fer un sucre de safrà per posar damunt i amb una crema de taronja. Quan va quedar...
El Joan, vols dir
el Joan Oller. Sí, exacte. Exacte, el Joan Oller. Bueno, doncs va quedar espectacular el postre, li va quedar diví i hem fet crema catalana amb safrà. Jo el que més fem, que agrada moltíssim i sorprèn moltíssim, és una poma al safrà, que igual la fem servir per fer un postre dolç, com per acompanyar un peix o una carn. És de les coses que tenim diferents, que quan la gent ho tasta, no fa massa uns productes o un càtering que vaig donar per emportar, m'han dit, és que no volem patata, i els vaig dir, mira, us hi posaré unes pomes al safrà. Em van trucar a la tarda i em van dir, nena, que bo. Vull dir, clar, és que té un gust que sorprèn, la veritat és que sorprèn, i al final, bueno, tampoc no és que hi posis el pot sencer per preparar-ho, i don molt joc amb peix, amb carn, amb tot, diguem tot.
Vols dir que potser, no ho sé, jo parlo per mi, potser, no ho sé, les que són aquí si pensaran igual que jo, potser nosaltres no el sabem utilitzar bé, perquè, a veure, no vull dir amb els plats, però vull dir, a vegades dius, el poso l'arròs, però que l'has de fregir una miqueta primer, o s'ha de posar directe, o...
Bueno, jo penso que el safrà... jo hi ha alguna recepta amb què el torrem una miqueta, li posem una miqueta de paper d'alumini a sota, el posem al forn amb una paelleta, no rentra i sortir, perquè és com que, bueno, com que li surten els aromes, però quan l'infusiono jo no el torro, el poso directament, sigui amb llet, sigui amb aigua, el poso allí i simplement l'infusiono, o directament pues el poses a l'arròs amb cru, poses les abretes amb cru.
Això és el que
jo penso, que cada forma de fer la nau de gestionar dona un sabor diferent d'aquell xafrà, no?
Perquè això
cada,
és el que jo et volia
cada
dir.
Manera de posar, si el, és com si torrem un bitxo, vull dir, és com et canvia el
diferent.
Gust, l'olor, l'aroma que desprèn aquell xafrà és diferent amb la forma de treballar-lo, però totes són vàlides, vull dir, hi ha qui li agrada més torrar-lo, hi ha algun cuiner que et diu, no, jo no el torro mai, a mi m'agrada posar-lo així amb cru. Sí que penso, i és molt important, i segueixo recalcant que el que tenim aquí o el que el Joan està fent és molt bo de safrà. Vull dir, ell a part del safrà té uns olis, i és que queda espectacular, vull dir, el gust és molt bo. El que passa és que és una recepta o és un producte que s'havia perdut i que costa tornar-lo a introduir. Com que és car... costa comprar un pot de safrà, però potser la gent diu, bueno, però posem-hi orenga, que és més econòmic. Però clar, t'aporta una altra cosa, a part de tot,
ja
que
no també és el mateix, no és el mateix, ja no és el mateix.
I a part que tot ens hem de creure una mica el producte que tenim a la terra, que aquí a la Conca ens costa molt dir, això és nostre, és d'aquí, creiem-s'ho i fem-ho servir, i venga, no? Però doncs ens dona molt joc a la cuina, amb tot, vull dir, hi ha potets petitons, hi ha sobrets.
Sí, aquests sobrets.
Sí, exacte. Sí, Joan té tots els formats.
Jo compro aquests sobrets petitets, que llavors són més econòmics.
Sí,
No pel que puguis fer servir a casa particular.
No, clar. Bueno, però molt, si també te s'agasta més aviat, és el mateix.
Sí, esclar, provar-ho d'arròs no però fas cada dia.
Tampoc no fas tants plats
com... Jo també, com diu l'Anna, també el poso en altres postos, no el poso només a l'arròs.
Ah, sí? No ho poses?
Com diu ella, a vegades jo la crema ho he posat.
Ah,
quan
sí,
he fet crema,
no,
sí. I quan he fet vedella amb suc, també.
També.
Ja, però jo la vedella sí que li ficaria, però la crema...
No, la crema, jo feia una crema de safrà amb bacallà que queda espectacular, i és la crema el que té el safrà. Vull dir, és el plat o un dels ingredients principals d'aquella recepta és la crema de safrà amb un llom de bacallà. És una cosa molt senzilla, però és que queda boníssim. Vull dir, el que passa és que, bueno, és una mica com anar-ho introduint. I cada dia més... jo ho veig molt amb la gent que ens ve de fora, el tema del safrà, que veguin que és d'aquí, poder tastar algo que és de la zona, li agrada moltíssim a la gent, vull dir, molt. Jo cada dia més miro de posar, ara potser tenim 4 o 5 plats a la carta que porten safrà de la Conca, doncs, bueno, cada cop anar-ne posant més, perquè en realitat doncs, ens don nom, és una recepta, és un motiu per anar a visitar la Conca,
ja només ens faltaria poder fer unes jornades d'anar a collir flors, que això els encantaria. Però clar, el que passa és que costa coincidir el millor que hi hagi el client al restaurant i que se n'assabenti per poder, que sigui l'època.
Però l'altre dia vam sortir per la tele i us vaig veure.
I com es fa la crema de safrà?
Bueno, jo el que faig és infusionar una crema de llet amb les hebres de safrà i li poso una pell de taronja. Vull dir, perquè bueno, la taronja amb el safrà a mi m'agrada, és un gustet que bueno, trobo que li queda bé, no? Sí, combina molt bé. Llavors és simplement infusionar-ho, ho tapem, ho deixem reposar, fem el bacallà, jo el faig confitat i quan el tenim el bacallà cuitet el que faig és reduir aquella crema que hem infusionat abans, que l'hem deixat reposar doncs, no sé, mitja horeta o tres quarts, reduir-la bé i simplement és la crema de bacallà, la crema de safrà amb el llumet de bacallà al damunt i queda espectacular, vull dir, queda molt finet.
Montse, no et quedarà igual, eh?
No, no, jo ja m'ho penso que no.
Tu pots pensar que no,
de fer una bona crema.
Però almenys sapigué com s'ha de fer.
Igual que diem amb bacallà, pot ser amb lluç, pot ser amb rap, amb els peixos, amb tots. A mi amb el bacallà m'agrada moltíssim. Però també és un peix que m'agrada treballar a la cuina i m'agrada menjar-lo.
És molt agraït el bacallà.
Sí.
I delicat?
No, jo penso que és...
Ai, no, a mi m'hi gusta de totes les maneres.
Sí, jo també, però no trobo el punt que em quedi bé quan ho guiso. No ho sé, necessito que m'ho expliqui.
L'Anna s'haurà de fer el set
de cuina.
Bueno, el bacallà al final és comprar un bon producte. Si compreu un bon producte, el resultat és com el safrà. Com tot. Sí. Si el safrà és bo, la recepta del que sigui sortirà bo. Si no ho és, dius, bueno, és que aquest és més barat. No, no és més barat, perquè al final estàs pagant potser un pebre vermell amb una hebra allí, de, no sé si deu ser la hebreta és de safrà o és d'alguna altra flor, i realment les tenyeixen perquè te'n dones compte quan els poses al foc, no? Vull dir, un i altre, un d'ell un color groc, molt groc, i l'altre deixa un color ataronjat, que n'hi has de posar més perquè pugi aquell to. Però per si sol, quan portes estona infusionant, deixa un color preciós. Vull dir, jo la poma em queda bàsicament transparent perquè la faig amb sucre, em queda transparent però em queda un to groc, groc ataronjat, preciós. En canvi amb els altres no, al final estàs pagant un producte que no és el que estàs comprant, molt més car que l'altre, i el rendiment que et donarà l'altre no és el que et dona aquell. Llavors qualsevol recepta, un bon producte, sigui el bacallà, sigui el safrà, sigui una bona crema de llet, sigui una bona pastanaga, és igual,
la matèria prima és bona.
Sí,
de fet, com has dit tu, Anna, l'oli que feu també és molt bo amb el gust de safrà, eh?
Sí.
També té un gust.
Sí.
Quins productes feu altres? Només feu un
producte part del safrà fem això, fem olis aromatitzats i vinagres també.
Les espècies, no?
Sí, després fem uns potents espècies i tal, perquè tenim cultiu d'aromàtiques també. Fem unes sals, n'hi ha una que porta safrà i pebre vermell, etc. No?
I això aquí a Montblanc?
Això ens ajuda una mica tot, no?
On ho podem trobar tot això aquí a Montblanc? Quines botigues
sabem? Aquí ho podeu trobar a tres llocs diferents.
Digue'ls, que així ho
sabem. A l'agrobotiga, com dius, García Vicent, a Petroset, a la benzinera allà, Petroset, i espero no oblidar-me de ningú més. Diria aquests tres llocs.
A mi aquest any me van portar per Nadal i no, me van portar productes d'aquí, però me lo van portar des de fora. Me van
mira.
Sí.
Bueno, perquè clar, potser que trobin...
Me van regalar i me van portar. I eren d'aquí, tots eren d'aquí.
Jo acostumo per Nadal fer els regalets o així, que no saps què fer, i te'n vas allà i fas uns quants productes d'aquí de la conca, com poden ser aquests adorns i tot això, o un
vi,
un cava i així, i tot una cistelleta d'això i quedes superbé.
Jo també.
Una idea, nenes, procuro, per Nadal.
Jo procuro que regalar coses d'aquí de la conca també per Nadal.
És que el menjar sempre queda bé, no?
Sí.
El menjar serveix per
tot. No falla.
I la gent agraeix un producte de proximitat. Sí, i que està... A veure, ara estem amb com a molt punters tots amb el producte de quilòmetre zero, de producte de proximitat, de si tenim una col d'algun pagès que ens la cull aquí al costat, que no té res a veure amb la col que compres. Vull dir, bueno, és un bon regal de Nadal, sigui vi, sigui cava, sigui safrà, sigui ametlla, sigui el que sigui, queda molt bonic, la veritat és que sí, que queda molt bé. Ho hauríem de gestionar més, això de fer cistelles de quilòmetre zero.
Sí, és clar. Mira, ella i jo no s'ha sortit aquí al moment.
Sí, 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 està molt bé, és un bon detall. Per Nadal o per un regal, és un molt bon detall. Sí.
Aquí a Montblanc hi havia una botiga que els vols de Nadal sempre veies que tenien les cistelles allà posades dels productes que venien ells.
M'agrada molt preparar-me jo les cistelletes.
Bueno, perquè potser a la persona que li fas el regal, saps, més o menys li agrada més o menys. I llavors li poses allò.
Ja vas més segura.
Cistelles pensines, no penseu que faig cistelles grandioses,
Més val poc i bo que no molta quantitat i que no valgui res, no?
Estic segura que els productes teus són molt bons.
Són boníssimos.
No solo en el restaurant, sinó les que no saben cuinar. També.
Sí. Escolta'm, Joan, una pregunta. El safrà, també he llegit que té unes peculiaritats que també es fa servir pels medicaments. Quines propietats té? Què en saps de tot això?
Bueno, de fet, el safrà, com jo diria que gairebé el 90% de les plantes que hi ha pel camp i pel bosc i per tot arreu, tenen, o sigui, totes les plantes sempre alguna cosa tenen, no? I antigament s'havien utilitzat moltíssim, no? Clar, evidentment, quan no hi havia medicina, què feien? Què feien els nostres rebesavis? Doncs mira, base de plantes i anar fent, no? Llavors, què vull dir? Que tot, qualsevol planta té algun principi actiu, no? Que és el que defineix una mica l'utilització de la medicina. Llavors, el safrà també en té, evidentment. Com a característica principal és antioxidant. Moltes plantes ho són, però les propietats antioxidants de la flor del safrà són molt altes comparativament amb altres plantes. Això hi ha estudis que ho han fet i tal. Ja hi ha empreses, per aquí no n'hi ha massa. Hi ha alguna experiència en una botiga que hi ha a Madrid, al centre de Madrid hi ha una botiga només de productes amb safrà. I ells han fet alguna cosa, no? Però els que, com sempre, els que més han fet coses al voltant d'això, del safrà i sobretot de la medicina, han sigut francesos i italians, val? Que malgrat el safrà que es produeix a l'estat espanyol és molt conegut i diuen que és el millor del món, etc, però resulta que quan els italians i els francesos es posen les piles, ens passen la mà per la cara amb això i amb tot, val? Encara que no tinguin, doncs fan, no? Perquè evidentment no tenen molt poc, sobretot la gent de França tenen molt poc cultius, però bueno, a pesar d'això van començar com ara nosaltres i han anat tirant. Bueno, dic això perquè hi ha una empresa francesa molt important que es diu L'Occitane, que segurament que coneixeu molta gent, que tenen una línia de productes que per cura de la pell, no? De protectors de pell i cremes de mans i tal, no? Precisament per això, no? Perquè té propietats antioxidants. I ells ja fa temps que ho estan treballant. Ara també sé que hi ha altra gent, alguna gent d'Itàlia, de les zones que produeixen safrà, que ho fan. És a dir, aquesta seria la principal propietat. Aquí ara nosaltres, com que fins ara no utilitzàvem de la flor, només s'aprofita els tres pistils, és a dir, tota la resta, els pètals, que són molt bonics i més molt aromàtics i també són bons.
I són bons, són bons.
Són bons per menjar.
Són bons per menjar, per posar-los per acabar algun plat. Exacte. Que són estupendos, sí. Són bons per menjar. Exacte. Sí, perquè utilitzem flors a la cuina, exacte. Però la veritat que les del safrà són de les més bones que
doncs
hi ha.
Doncs ja està. Sí. Clar, però els pètals els llançàvem, perquè clar, i duren molt poc, no els podem assecar i es trenquen molt, vull dir, per decorar un plat com diu l'Anna, doncs clar, si és sec s'acaba trencant, és el mateix que una flor, mal. I té la durada que té, a més és una flor que no ho he dit, però s'ha de collir cada dia perquè dura 24 hores. Avui que plou, de fet ja estem de baixa, ja pràcticament no tenim flors, però avui hauria sigut un dia fatal perquè el dia que plou les flors queden desmanegades, vull dir que... Va. Antioxidant. Va molt bé amb infusió, és a dir, podeu fer infusions de menta, no només amb safrà, podeu fer una infusió de menta o una tila o un te molt suau, de menta no, una tila o un te molt suau, i llavors acompanyar-la amb un parell de brins de safrà. Val? I això li aporta, va molt bé per la circulació de la sang, val? Diguem que seria la segona diguem, virtut medicinal que té. Després també diuen que antigament s'havia utilitzat per dolors menstruals. Val? Sí. fer infusions d'això, o fer sopes, val? Poden fer sopes amb safrà. Quan dèieu allò de la crema, simplement una truita amb 3 o 4 brins de safrà queda espectacular també.
Ostres, això ho provaré.
Això està a l'alcance nostre.
No, escolta, Joan, vols dir que si fas la truita, debats els ous, tires els 2 o 3...
Sí, però torreu-lo, o l'infusioneu.
Ah,
o l'infusioneu, com diu l'Anna, amb una miqueta d'aigua molt poqueta i el tir... Bueno, no sé què faria una mica.
O amb aigua o inclús amb l'oli.
Amb l'oli mateix.
Amb l'oli.
Sí,
la
truita després de la paella. No, però l'oli... El tanto que l'oli costa molt. S'ha d'escalfar molt l'oli i llavors...
Amb aigua.
Jo crec que sí, unes gotetes d'aigua i tal.
Unes gotetes d'aigua perquè deixa anar una miqueta.
Si no, no passa res. I si no,
trobar-ho a l'ou.
Aigua calenta.
Bueno, jo el deixo amb aigua freda. I el deixem allí freda. No cal freda de la nevera, natural, d'aixeta o d'ampolla mineral.
Natural.
Posa de tall que estigui una estona.
Si voleu anar més ràpid, una mica tèbia i anirà més de pressa.
Depèn de la pressa que tingueu.
Estona, què és estona? 10 minuts, 5, 2, un quart?
La veritat és que jo no m'he mirat mai el temps, però bueno, és una mica en quan veus aquell coloret, no?
És que depèn de la temperatura que tingui l'aigua.
Exacte, perquè depèn de la temperatura, de la quantitat d'aigua que hi has posat. Tampoc amb el safrà no fas allò, jo no faig una mida de dir aquest got, simplement el poses allí, deixes que s'infusioni i després tires la quantitat i vas tastant una miqueta.
Bueno, Montse, per fer la truita, un ditet d'aigua... I dos o tres.
I llavors tirem l'aigua i
potser
el safrà.
Ni tant, potser no cal ni el
diguet. L'aigua no.
Simplement que es despassa allò, que aquell safrà deixi anar.
L'aigua no,
el safrà sol.
L'aigua la tires a la tortilla, però és en unes
L'aigua no la tires a la tortilla, només el safrà.
No, si poses unes gotetes no passarà res. Com que hi ha que a vegades incorpora el llet a les truites, vull dir que li posa l'ou i li posa llet perquè pots posar-li a persona que li agrada moltíssim fer les truites amb llet, doncs pots inclús incorporar-ho a la llet i després posar-ho a la truita i bueno, et donarà una...
Com es dijol més bé, el safrà és amb aigua, amb alcohol, va molt bé també, depèn, vull dir, de vegades una mica es dissol molt més ràpid i amb llet. Són els tres infusionants millors. Amb l'oli costa més, perquè ja us dic, s'ha d'escalfar molt.
Sí.
Nosaltres, clar, per fer els olis que fem... Fem una petita part d'oli, l'escalfem perquè agafi, llavors allò ho repartim i posem molta concentració de safrà amb poc oli i l'escalfem perquè com sabeu, bueno, l'oli quan s'escalfa deixa de tenir, vull dir, s'ha d'utilitzar al moment, no?
Sí,
no pots conservar l'oli escalfat perquè ja perd totalment les característiques que té, per tant no el podem escalfar. Però bueno, ho he fet d'aquesta manera. M'ha quedat una quarta de propietat, que és antidepressiu també. Perquè és un producte que
activa.
Que activa, vull dir que... Bueno, serien, diguem, les quatre propietats.
Truites de safrà.
Per en quantitat o què?
No, infusió. Fas un pot i amb una infusió heu de posar una flor, 3 grins de safrà i prou. Com
avui
un gram,
vespre, truita, infusió.
Demà anirem.
Penseu que amb un pot d'un gram, un pot d'un gram podreu fer, si hi ha 200 flors, podreu fer 200 infusions.
És el que diem.
Sí que us costarà un safrà de bona qualitat, us ha de costar entre 10 i 12 euros el gram. Això és el que ha de valdre. Aquí. Perquè a França el trobareu a 25 i a Itàlia a 17.
Joan, el comprarem aquí tranquil.
No, ho dic perquè un safrà de bona qualitat és aquest, però clar, amb una paella, clar, a una paella...
Moltíssim, hi poses dos brins de safrà, vull dir, és
per
molt
acció,
poc.
Vull dir que et pots fer 200 plats.
Sí, no sé, per una paella d'arròs o per un...
De casa.
Exacte, per una paella que feu a casa, amb dos... No sé.
No, és que si mires no surt tan car.
Per cada plat, dos.
Amb poca cosa n'hi ha prou.
Tres, màxim.
Per cada plat,
dos,
tres. El que queda molt bo també, que també m'agrada molt com combina, a part de la taronja, és la carxofa. L'arròs amb carxofa.
Què dius ara?
Ara començarem.
Ara ve el
temps. Un arròs amb conill i carxofa.
Verdures.
I amb safrà. La veritat és que és un plat que queda molt bo. I és fàcil de fer a casa, al final un arrosset no és tan car, perquè no hi posem peix, hi posem pues, conill o pollastre, o el que agradi més, o simplement verdures. Vull dir, jo sóc molt amant de les verdures, i potser no hi posaria ni el conill. Si vas a mirar un bon sofregit de verdures amb molta carxofeta i uns brins de safrà i queda espectacular el plat. Vull dir, inclús si fem un brou de verdura, o un brou de verdura i carn per acabar, inclús es pot posar dins del brou també un parell de brins més i ens acaba de donar aquesta olor i aquest gustet de safrà amb pèsols, el safrà també amb els pèsols, no? Bueno, no sé, jo una de les receptes que a casa meva, perquè jo recordo, de petita jo tenia flors de safrà al jardí, la meva mare en tenia, vull dir, penso que encara hi ha algun bulb per allí que rode.
Segur.
Però que n'hi havia, la meva mare feia uns pèsols amb brins de safrà boníssims. Vull dir, sempre, al meu pare li agradava molt i sempre s'hi havia cuinat, una mica és el que diu el Joan, no? Que a les cases potser n'hi havia i es va anar conservant una miqueta aquest safrà que era d'aquí de la conca.
No vaig veure mai a casa meva d'això, de safrà.
Escolta, Joan, una pregunta, és que jo he hagut un moment que m'he perdut, que he hagut de sortir, potser ja ho has explicat. Pots plantar en una torreta de casa, això?
Sí, però no, durarà poc. Sí, perquè, clar, li va molt bé a l'aire lliure i necessita les temperatures del carrer, m'enteneu? Vull dir, li va bé que plogui, però que estigui en un lloc que dreni molt bé, vull dir, terrenys argilosos, allò que quan plou queden tolls i no marxen mai i sempre hi ha fang i tal, això no li va bé, no? Que és allà on vam plantar primer nosaltres, no? A la Guàrdia. Li va bé, bueno, els terrenys propers als rius, per exemple, on hi ha les hortes habitualment, no? Vull dir que sigui allò que plou i que marxa i tal. Clar, les torretes, què passa? Que al tindre-les a dins de casa sequen molt aviat, perquè no plou i tal, i llavors ho reguem, tenim tendència a regar. I aquella aigua es manté molt allà, aquella humitat, no? I clar, el que no vol és això, no? Vull dir, mantindre la humitat. Per tant, és dir, es pot plantar en una torreta, t'aguantarà un any, però l'hauries de treure quan s'assequi i tornar a plantar l'any següent. És a dir, d'un any per l'altre, malament perquè es podreix i... Exacte.
Però les torretes poden estar al carrer perfectament, en un jardí...
Sí, però clar, és la mateixa terra i llavors aquella mateixa terra no respira prou bé perquè és propensa que es podreixi el bulb de safrà si té molta humitat. Llavors ja et dic, no? Per mantenir l'humitat li has de tirar aigua, no? I és una aigua que es manté massa.
I si tens un hort?
Un hort, sí.
Un hort pots plantar.
Clar. El millor és a l'aire lliure, jo crec que... Exacte, un jardí...
El jardí, el terra, plantar-lo al terra.
I si es fa amb torreta, que sigui alguna jardinera gran o tal, no? Vull dir que tingui...
Ara no li prengueu la producció al Joan, eh?
No.
On el tens ara? Que dius, ho tens a la Guàrdia, els terrenys?
No, ara són aquí a Montblanc, aquí al... Aquí a... A sota, bueno, el camí que hi ha sota l'antiga Congost, la Pastís Fred, no? Em sembla que es diu ara.
Sí.
Doncs aquell terreny que hi ha, amb un terreny que hi ha sota pel camí que ve del cementiri i que va cap a direcció, cap a Prena Feta, diguem, cap al moll.
Sí.
No? Tenim allà, que de fet l'aigua ens va arribar molt a prop, però bueno.
Sí, però no es va fer mal.
No ens va fer mal.
A l'Anna sí,
però. Sí, a nosaltres sí. A nosaltres va ser una miqueta més complicat.
Esteu sota, allà
esteu
una mica.
Bueno, acabant d'arreglar tot el que l'aigua va prendre, perquè bueno, sí, el magatzem va quedar... Bueno, van quedar les quatre parets del magatzem, no hi va quedar res més a dins. Però bueno, no vam prendre mal ningú, la part de dalt està tota bé i funciona, vull dir que bueno, a poc a poc pues, anirem col·locant-ho i arreglant-ho tot. Ara sí, bueno, no sé, espero, no? Esperem que no tinguem que tornar a veure més, perquè la veritat és que va ser a tot arreu esgarrifós.
Anna, de fet, el mateix dissabte vas tindre una boda.
Dos casaments.
Jo sé d'una, l'altra no.
Dos casaments tenim, dos casaments i el divendres teníem un càtering a Barcelona de 350. Bueno, no vam poder-ho fer tot, la veritat és que sí. Proveïdors, amics, molta gent que ens va donar un cop de mà i bueno, doncs entre tots doncs vam fer-ho tot. Sí, bé. No, va sortir tot endavant, però bueno, sí, va ser una mica com a dantesc el tema del riu i mal de cap, tant com no vulguem. Però bueno, anem posant-nos al dia, que això és l'important, i ja està. Tirar endavant.
Sí, no passa res que no s'ha portat.
No, al final tot el material doncs, bueno, el pots anar reposant, sap greu, perquè després quan tot ha passat i no ha passat res, dius, ostres, però tot el que teníem aquí, no? Però bueno, tot tirarem endavant,
sí,
si ho vol.
Se surt al davant.
I tant, i tant, i tant.
Bueno, el temps se va acabant, hem parlat ja de diverses coses, el Joan ens ha explicat una mica tota aquesta història, l'Anna ens ha explicat plats, que ens us podries explicar un munt.
Sí, clar, podríem parlar molta estona de plats.
Un dia t'invitarem a que ens expliquis.
Vinga, fet.
Plats, no? No sé quan, ja ens ho parlarem.
Nuri, en vez d'invitar-la, el que podem fer és anar a fer un dinar i que ens faci un dinar de safrà.
Bueno, tu,
amb ingredients del safrà.
Tu demanes això. Més coses ja, eh?
Escolta'm, per demanar.
Oh, clar, per demanar, no?
No, però jo estic amb Nuri de que vengas un dia i ens doni recepta o per al públic, eh?
Sí, només cal que ens ho proposem.
Ja ho sabem, que el secret sempre queda.
No, el secret personal no passa res. Jo penso que això ja ha passat una mica a la història, de que els cuiners, bueno, només cal obrir el Google per trobar-hi tot el que vulguis. Llavors,
és
una miqueta com... És al revés. Jo penso que quan tu fas una cosa i et queda bé i t'agrada, és satisfactori dir ho faig així. No? Vull dir que no sé, penso
però
que no.
Però després està la mà teva. Vull dir,
bueno, jo penso que a vegades més que la mà, la diferència és... els sistemes de cocció que potser tenim en un restaurant i que a casa no disposes, no té res a veure. Jo cuino a casa meva per la meva família, no hi ha vegades que dic que hi faria això, però dic no em quedarà bé, perquè el foc no va igual, el forn no té res a veure. Els aparells per cuinar són diferents en una casa, la cuina del dia a dia no té res a veure la cuina d'un restaurant. Bueno, mal aniria si no vindria ningú a dinar, no? Mal aniria, vull dir, està bé treure la feina un dia de les cases, no? I que la gent pugui gaudir i disfrutar d'un dinar a fora i descansar.
És molt bonic que vagis i que t'ho facin tot i que no hagis de pensar tu en res.
Sí, és veritat que és bonic, sí.
Bueno, doncs us donem les gràcies.
De res, vosaltres.
Al Joan, a l'Anna. Ja sabeu, si un altre dia teniu alguna cosa per explicar, si voleu venir, nosaltres estem obertes.
Gràcies.
Només cal que ens ho digueu i ja veieu el programa, veniu aquí, parlem com si fos a casa.
No? I tant.
Som caseres.
Com diu l'Anna.
Som caseres.
Molt bé,
doncs. Gràcies a tots, una abraçada i ens veiem d'aquí 15 dies. Adéu, bona tarda.
Bona tarda.
Adomón a la ràdio, el programa més femení de Ràdio Montblanc.
Amb l'Associació de Dones de Montblanc.